La tecnologia social i útil. Tecnoesfera. Marta Palencia.
Benvinguts, benvingudes, habitants de la Tecnosfera. Què tal, com esteu? Tot bé? Avui dissabte 10 de març, amb moltes ganes de compartir temes que tinguin a veure amb les noves tecnologies, però ja sabeu quin és el nostre punt de vista, eh? Sempre un punt de vista social, útil, pràctic. Avui tenim un programa també molt variadet, penso que us engrescarà, i per tant us convido que us quedeu al llarg de tota aquesta estoneta, gairebé una hora. El que faré, però, que m'agrada fer sempre, en primer lloc, és compartir una cita. Avui és d'una popular autora de Canadà, que és la Dani Harper, que és autora de llibres amb contingut relacionat amb lo paranormal, sí, i que deia el següent. Els ordinadors són un regal del cel quan funcionen bé, però un malson horrorós quan no és així. No hi ha massa terreny intermig quan es tracta de tecnologia. Tot això és el que tindrem a la Tecnoesfera d'avui.
Sumari.
Avui en el nostre sumari us vull destacar, en primer lloc, una nova secció, una nova aventura que volem donar-li doncs, peu avui, des d'aquest mateix dissabte. Una nova aventura que té a veure amb donar a conèixer a joves emprenedors o emprenedores. Avui coneixerem el David Ferrer, el Jordi Priu, que doncs, tenen les seves pròpies empreses i ens explicarà una miqueta part del seu recorregut professional. Però, a més, també farem un històric de la ràdio. Sí, què vol dir això? Doncs que recordarem, de forma molt puntual, breu, d'on ve això de la ràdio? De què es forma? I on estem? Doncs tot això ho escoltareu avui a la Tecnosfera. Però, a més, li he comentat a l'Enric Llopart, el nostre col·laborador amb la seva secció El futur més pròxim, que ens parli d'aquesta xarxa social, Pinterest, que està donant tant i tant de sí. De ben segur que ja heu sentit parlar molt d'ella. També contactarem amb en Dani, a Suècia, i moltes més coses. Tot el que ens doni de sí aquesta gairebé horeta de ràdio. Et quedes, oi?
Tecnoesfera. A la cadena SER. Actualitat.
I comencem la Tecnosfera d'avui, com és habitual, fent un repàs de les notícies tecnològiques més destacades. La Comissió Europea ha reclamat a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions Espanyola que acceleri la rebaixa de preus d'interconnexió entre operadores de telefonia, ja que acceleraria també la instal·lació de xarxes de quarta generació mòbil molt més ràpida i potent. Segons un informe presentat per la NASA al Congrés dels Estats Units, durant el 2011 els sistemes informàtics de l'Agència Espacial van patir un important atac que haguessin permès tenir el control total dels ordinadors tenint accés a material confidencial. Es sospita que els autors dels atacs provenen de la Xina. Segons un estudi presentat per la Fundació Maya i la Universitat Complutense de Madrid, un 75% dels menors accedeixen a la xarxa sense cap control parental, és a dir, sense eines que faciliten als pares el control de navegació dels més petits per així no poder accedir a contingut per adults. Aquest estudi recomana als tutors prendre mesures perquè els menors no quedin desprotegits a internet. Segons un informe publicat per l'FBI, l'Agència Federal dels Estats Units, la major amenaça no serà el terrorisme, sinó el cibercrim, i es recomana la creació d'una oficina interconnectada per tal de fer front a aquest tipus d'atacs que, segons l'estudi, poden provenir inclús de dins de les seves pròpies fronteres. Després del tancament de la web d'intercanvi d'arxius Mega Upload, diversos creadors de programari relacionat amb les descàrregues estan estudiant la creació d'una xarxa anònima i sense censura basada en xarxes privades xifrades per tal de seguir oferint aquests serveis sense control governamental ni lleis que lluiten contra la pirateria com la llei Sinde o la proposta de llei SOPA. Anem ara a Noruega, i és que aquest país nòrdic vol superar el rècord de velocitat a internet en una LAN party, és a dir, en un esdeveniment social d'internautes. Aquest rècord el té fins ara Suècia, amb una velocitat de 110 gigabytes per segon, i els noruecs volen assolir a la LAN party que organitzaran el mes d'abril una velocitat de 120 gigabytes per segon. Segons va anunciar el conseller de Transports i Infraestructures de la Comunitat de Madrid, Pablo Cabero, el Servei de Transports Públics de la capital espanyola té previst instal·lar connexions wifi gratis als intercanviadors de transports, ampliant així el servei de connexió a la xarxa que avui en dia ja tenen diverses estacions, autobusos públics i turístics. una notícia un pèl curiosa, i és que l'Institut Nacional de Ciència Industrial Avançada del Japó ha creat una pistola anomenada Speech Jammer, que pot deixar sense parla a qualsevol persona utilitzant un principi psicològic que consisteix en repetir el que la persona està dient un parell de segons després que ho hagi fet. Aquesta pistola, que no dispara bales, consisteix en un micròfon direccional i un altaveu. I per últim, avui us comentem que, segons un article publicat al New Journal of Psychics, l'emissió d'informació en forma de fusili, és a dir, en forma d'espiral, podria oferir un ample de banda infinit, fent que en un simple cable i orientant les freqüències en forma de pasta rissada, podria enviar infinita informació sense importar el volum de dades que circuli. Aquest article, que en principi és una teoria, podria revolucionar el món de les telecomunicacions en el cas de que es pogués fer realitat.
Tecnosfera. La tecnologia social i útil.
A les nostres notícies tecnològiques amb les que obrim sempre la tecnosfera, certament hi han notícies, de vegades, curioses. Doncs la que avui ens vol comentar el nostre productor, amic, col·laborador que es troba a Suècia, el Dani Aragay, ja us dic ara que ho és, de curiosa i molt. Dani, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Com va tot?
Molt bé.
Bé, amb fred encara, no, m'imagino, per Suècia?
Bueno, no gaire.
Ui, tu aquest any ens
però
dius que no massa.
Però ha baixat una miqueta les temperatures, aquest... Però sí? Estem a un grau positiu, eh?
Bé, està bé. Però tu vols dir que el més habitual era menys, eh? Menys, o sigui,
sí,
una temperatura més freda.
Sí, hauríem d'estar 5, 6, 7 graus sota zero tranquil·lament.
Déu-n'hi-do. Molt bé. La cosa es va una mica animant, ens hem apropant també a la primavera, també ho hem de tenir en compte.
Sí.
I avui, doncs, teníem ganes de contactar amb el Dani, perquè, com us deia, té una notícia d'aquelles que jo li dic, Dani, això sembla una pel·lícula, no sembla real, però ho és, no, de real?
I tant, que és real.
Per on comencem, a veure, Dani?
Aviam, comencem per els Estats Units, ens anem als Estats Units,
sí?
I el Departament d'Estat dels Estats Units
sí?
Vol fer un experiment per demostrar, per veure si Twitter
sí?
Pot ser útil per capturar doncs, suposats delinqüents a nivell mundial.
Sí?
I el que farà serà un concurs que s'intentarà atrapar a uns suposats lladres, però que és tot inventat, és tot imaginació, podríem dir,
sí.
Val? Amb un premi de $5,000.
Uh-huh.
Aquest programa, aquest joc, es diu Tag Challenge,
Tag Challenge
i consisteix...
Uh-huh.
Això començarà el dia 31 de març.
Sí.
El Departament d'Estat dels Estats Units iniciarà aquest joc i a través de Twitter llançarà un missatge que s'han de buscar uns delinqüents a diverses ciutats del món,
sí?
dos que estan als Estats Units, una a Nova York, l'altra a Washington,
mm-hmm.
i un altre a Londres, un altre a Estocolm, que jo aviam si puc participar.
Clar, tu has plantejat això, no?
Sí, i tant.
Home, és una persona que domines mira... el tema de la tecnologia i les xarxes socials, doncs poder sí, surt bé la cosa.
I l'altre a Bratislava.
A Bratislava,
és a dir,
sí.
Nova York, Washington, sí, Londres, Estocolm i Bratislava.
Ah, sí.
A les 8 del matí, mm-hmm. a cada ciutat, s'enviarà doncs, una fotografia d'aquest lladre. Els concursants tindran 12 hores per buscar aquesta gent
sí.
i pujar una foto a Twitter conforme has trobat aquest lladre pel carrer.
Uh-huh.
I doncs, si ets el primer doncs, de trobar aquest personatge que s'està buscant, guanyaràs $5,000.
Déu-n'hi-do. O sigui, a veure...
Ojo, que aquests lladres no són lladres, de veritat. Senzillament és un joc.
Sí, ho has dit, al principi. Sí, que quedi clar que de moment és com un punt de partida. O sigui que el uh-huh. misteri una miqueta estarà en com ho faran o com ho fareu, no sé si ja dic que
sí.
seràs un dels concursants, quina serà la forma de resoldre el tema, no? El conflicte per trobar aquest possible lladre.
Sí. Uh-huh. Sí.
O sigui, cadascú s'haurà de...
Volen provar, aviam si és eficient uh-huh. aquesta... Seria com penjar un rètol d'aquests de Se Busca, de l'antic Western.
Sí, Wanted, allò del Wanted, que sortia a les pel·lícules.
Wanted, sí. Però de forma virtual i a través utilitzant les últimes tecnologies,
sí.
tant com per enviar el missatge a través de Twitter, com per dir, ojo, que està aquí enviant una foto geolocalitzada.
Uh-huh. Sí. O sigui que és un concurs per valorar l'enginy dels concursants, no? Mm-hmm. I es farà a través de Twitter, i això ho ha plantejat el Departament d'Estat dels Estats Units, que no és broma, eh?
Vull dir
que també se les estan inventant per tot tipus d'estratègies. Mm-hmm. Molt bé, doncs aquesta era la darrera notícia, jo us deia que era una mica curiosa, que sembla peliculera. Tot el que vingui dels Estats Units, Dani, ho és una mica, de peliculero. Peliculero, sí. I bé, en el bon sentit, No, ni molt menys sinó que té d'aquesta part com molt grandiloquent. Uh-huh. Mm. Molt bé, sí. Doncs volies afegir alguna cosa més, Dani?
No, res més.
Ens hauràs de confirmar si participes o no, 31 de març.
Sí.
No t'aniré darrere.
Si guanyo.
Sí, exacte.
$5.000 aniríem molt bé.
Si guanyes, t'aniríem molt bé i ja ho celebraríem aquí a la Tecnosfera, també. Mm-hmm. Doncs, Dani Aragay, com sempre, gràcies per la teva participació i col·laboració i un petó ben fort.
Igualment, un petó ben fort.
Cuida't molt, Dani. Fins ara.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Tecnosfera.
En nuestra tecnoesfera, gracias justamente a la tecnología y en concreto la de la telefonía, pues viajamos. Sí, la verdad es que viajamos bastante. Suecia, todos los puntos de Cataluña y ahora Madrid, la capital. Para, en este caso, contactar con nuestro colaborador Aitor Urraca, director de la revista On/Off. Aitor, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cuánto tiempo?
Muy bien, ¿cuánto tiempo? Sí, ¿eh? Ahora ya tocaba el volver a contactar contigo para que nos ofrecieses esa luz verde para destacar algo que realmente tecnológicamente está funcionando muy bien y una luz roja un poco de carácter reflexivo, como haces tú, ¿no? Para destacar algo que no está funcionando tan bien.
Exactamente.
Además, creo, Aitor, que nos quieres situar en Japón para hablar de todo ello.
Pues sí, toda la semana he tenido la suerte de estar en Japón con Sony,
¿sí?
En Tokio en concreto y en sus oficinas y alguna fábrica. Y bueno, pues siempre ves de primera mano cosas que hay, cosas que van a llegar pronto y cosas que tardarán más, pero que antes o después llegarán, ¿no?
Ajá, sí.
Y ahí estamos.
Ahí está, muy bien, muy bien. Además que Japón es realmente uno de los países que siempre destacamos porque está a la última, en mucha innovación tecnológica.
Sí, además son usuarios muy, muy exigentes, ajá. Por tanto, pues digamos que no les puedes engañar
exacto,
fácilmente, ¿no?
Exacto, exacto.
No les puedes contar milongas.
Bueno, ¿y qué nos vas a destacar primero, la luz verde o la luz roja?
Vamos a lo positivo primero, vamos a la luz verde.
Muy bien.
Precisamente ahí en las oficinas de Sony en Tokio, en Japón,
¿sí?
Tuve la oportunidad de hablar en profundidad, solo hablar por desgracia, pero hablar de en profundidad del futuro de la imagen de Sony, del futuro de los productos de Sony.
¿Sí?
Algo bastante discutido y discutible, puesto que vemos cada vez más como algunas compañías de toda la vida pues se hacen más chinas,
¿sí?
Y bajan su calidad para primar el precio,
ajá.
Cosa que en la situación actual pues es lógica, ¿no? Por un lado, pero al mismo tiempo hace que esos productos pues dejen de interesar a un público exigente y a un público interesado en algo más que eso, que el precio.
Sí, sí,
sin
sí.
Dejar de ser importante pues no lo es todo muchas veces, ¿no? Entonces en Sony están luchando con nuevas tecnologías, con nuevos productos, con nuevas formas de hacer y de pensar,
¿sí?
Desde el OLED, por ejemplo, que es una tecnología nueva que también tienen otros fabricantes, pero
¿sí?
Que ellos también lideran, y bueno, pues han presentado un panel para, de momento lo van a usar sobre todo y disponible ya para los monitores que se usan en los programas de televisión, en
¿sí?
Las televisiones, vamos,
¿sí?
Cuando se produce las imágenes que nosotros vemos,
¿sí?
Allí donde se hacen, pues es muy importante la colorimetría, la estabilidad de la imagen, etcétera, y utilizar estos monitores LED,
ajá,
perdón,
¿sí?
es casi vital para el resultado, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí es donde estaban ellos. Y luego también, bueno, pues el futuro de la televisión, por otro lado, el futuro inmediato,
¿sí?
Que es el de el LED,
uh-huh.
Pero con muchos LED en la parte de atrás. Todos los LED son LCDs,
¿sí?
Todos los LED son LCDs, todas las pantallas LED también son LCDs, pero en muchos casos tenemos un LED que solo está situado, unas bombillitas LED que solo están situadas en el marco,
ajá,
de la parte trasera de los televisores.
Hoy estás más técnico que nunca, Aitor. Hoy los oyentes dirán,
sí,
caray,
es que
Aitor hoy está puntualizando.
Es un tema
LED, LCD, caray, sí.
Es un tema importante porque si no entendemos esto, no vamos a comprender por qué una tele se ve mejor que otra.
Sí,
aunque lo apreciemos, seremos incapaces de decir, joder, ¿por qué demonios esta tele se ve mejor? Seguramente cuesta un poco más. No termino de comprender si todas son LCD LED.
Uh-huh.
Bueno, pues todas son LCD LED, pero no los LED son iguales.
Ajá, ahí está
en
bien.
En este caso, pues situamos unos LED a lo largo de toda la parte trasera de la pantalla,
¿sí?
Con lo cual mejoramos lo que es el contraste, que es la diferencia entre el blanco y el negro, gracias a esta posición de las bombillitas, las bombillitas LED.
O sea que esta sería la luz verde de hoy, los paneles
sí, la luz verde,
LED,
porque
¿no?
Yo lo que quiero destacar es la lucha por la mejora, por la constante mejora en la calidad de imagen de fabricantes como este, pero también de otros, ¿no? O sea, no me centro solo en este, sino la constante lucha en la calidad de imagen que suele ser en toda Europa y también en España el principal punto de interés a la hora de adquirir una televisión.
Ajá,
incluso por delante del precio.
Sí, claro.
¿Sabes? O sea, nos preocupa muchísimo la calidad de imagen. Muchísimo antes que por supuesto, el 3D o que las prestaciones multimedia o que las aplicaciones estas nuevas de Smart TV, mucho antes que todo eso. Está la calidad de imagen. Tenemos que seguir destacándola y premiándola cuando las cosas se están pensando en hacerlas bien, ¿no?
Y la luz,
vamos a la luz roja.
¿La luz roja que tiene que ver también con esa calidad de imagen o no?
No, bueno, no. La luz roja es más un todo en uno.
¿Sí?
Porque, de verdad, muchas veces me decepciona muchísimo incluso en fabricantes de reputado conocimiento y de reputada calidad muchas veces, que los cables que acompañan a los aparatos son de pésima calidad.
Ajá.
O sea, no baja, pésima
malísima
calidad.
Ajá, cables.
O sea, estamos proponiéndole al usuario que tenga, pues yo que sé, un grabador de Blu-ray o un grabador de DVD o aparatos de alta gama, de audio, etcétera, y muchas veces se acompañan con unos cables que pierde toda la calidad que pretende dar, ¿me entiendes?
Sí, sí.
O sea, muy buena parte de esa calidad va a pasar por el cable HDMI que va al televisor o por el cable de altavoz que va del amplificador a los altavoces, ¿no?
Sí.
Y en los equipos estos compactos, pues muchas veces son muy buenos y muy interesantes, pero se utiliza un tipo de cable que en ocasiones se enreda y hace que no se llegue a cortar, pero que se pierdan muchos filamentos en el contacto, y esto, bueno, pues hace que merme la calidad, y de verdad que se nota,
¿no? El transmisor, diríamos, ¿eh? Claro, si nos claro, nos devalúa la calidad.
El sonido de la imagen es mejor en la fuente que en el destino.
Sí,
o sea, imaginemos que tenemos un maravilloso televisor, un maravilloso proyector o maravillosos altavoces, pero si no hay buena calidad de imagen o de sonido en el origen, poco podrán hacer, ¿me entiendes?
Sí, sí, lógico, es verdad. Sí,
o sea, el origen es lo más importante. Empezamos por adquirir un buen aparato en origen y de ahí pues vamos yendo a los demás, pero nunca al revés, ¿sabes?
Entonces,
es una pena, insisto, cuando abres una caja de un buen aparato y te encuentras que los cables incluidos, que muchas veces no es que vayan en el precio ni nada, es un detalle, es un regalo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que muchos usuarios los van a usar como el cable de referencia, porque creen que es el que el fabricante recomienda,
¿no?
Y no, el fabricante a veces lo hace simplemente pues por no estorbar o fastidiar al usuario que abre la caja, quiere utilizar el equipo ya y no tiene el cable adecuado, ¿no?
Sí.
Entonces le incluyen ahí un cable un poco de regalo.
Sí, y no es el que...
Pero es un cable para salir del paso, ¿no? Es un cable para que el usuario no se compre el equipo, llegue a casa y no lo pueda usar por falta de eso.
Sí, pero mal hecho, ¿eh? Sí que es verdad, sí, es un buen apunte.
Mucha gente lo deja ya como su cable ideal, porque como se lo ha incluido el fabricante, sería lo lógico, pero de verdad que no, ¿eh? De verdad, lo siento mucho. Pero no es lo ideal.
Pues bien vista esa luz roja, de verdad que sí. Seguramente muchos oyentes de la Tecnosfera coincidirán totalmente y estarán asintiendo, me los imagino con la cabeza, es verdad.
Eso espero.
Pues Aitor Urraca, director de la revista On Off, gracias por tu colaboración.
Un beso
muy grande y nos hablamos de aquí a un par de semanas.
Cuando quieras.
Hasta pronto, Aitor.
Hasta luego,
chao.
Dissabtes a les 4 de la tarda, Tecnoesfera, a la cadena SER.
Dissabtes de 4 a 5 de la tarda, però també estem sempre amb vosaltres de 6 a 7 del matí. Sí, som ben matiners aquí a la cadena SER, a la Tecnosfera. Avui tinc moltes ganes de presentar-vos a dues persones que són del que anomenaríem joves emprenedors. Ells em diran ara si estan d'acord o no amb aquesta àmplia definició. Per una part tinc el David Ferrer. David, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, Marta.
Benvingut a la Tecnosfera. Amb el David ja ens coneixíem com a forma part del Col·legi d'Enginyers en Telecomunicacions. D'alguna forma tenim ja a la Tecnosfera un bon lligam, amb vosaltres. I també tenim el Jordi Priu. Jordi, bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies a tots dos per estar aquí. Estaríeu d'acord amb aquesta àmplia definició que he volgut fer jo a l'inici de joves emprenedors?
Ho intentem.
Ho intenteu. El de joves està clar.
Joves,
eh? Sí. Som més o menys tots així d'una edat.
Sí,
està bé?
Emprenedors,
sí. En certa mesura, també.
En certa mesura.
Evidentment, en el meu cas concret, jo no he creat una empresa 100% meva, una mica del que s'entén com a emprenedor, però sí que he ajudat a arrencar molts projectes nous. No? Llavors, en tot cas, anem parlant durant el programa.
Anem parlant una miqueta de la seva figura. En aquest cas, el Jordi, que ara l'escoltàveu, Jordi Priu, és diplomat en Ciències Empresarials. M'agradaria destacar també que actualment estàs fent un màster en Internet Business.
Sí,
que això, Jordi, ens va ideal a la Tecnosfera, però potser de cara als oients els hi podíem explicar una mica més.
Sí, jo vaig estudiar comerç internacional, no?, i després em van convalidar les assignatures i vaig fer empresarials. Val?
Uh-huh.
Llavors, ara estic cursant MBI, Màster Internet Business,
sí.
Val? I una mica és un MBA però enfocat al món d'internet i les noves tecnologies.
Sí.
Val? Això es fa a una universitat que és de Madrid, a l'Institut Superior d'Internet.
Sí.
Val?
I ISDI?
ISDI, i són 9 mesos. No?
Uh-huh.
9 mesos, fem classes divendres a la tarda i dissabtes al matí, i són en total unes 400 hores, no? Enfocat molt a tot el món d'internet, no? I veient-ho de totes les vessants, tant la part legal, la part de continguts, la part de màrqueting...
Uh-huh.
La veritat que n'estic molt content.
Jordi, això ens podria confirmar que d'alguna forma les noves tecnologies també estan ajudant a que hi hagin més sortides professionals avui en dia?
Jo crec que sí, i tant. Ara mateix, jo, si es fa una anàlisi, no? Jo he vist molts estudis dels jocs de treball més buscats, del top 10, n'hi haurà 4 o 5, no?, que directament són del món de l'internet, no?, i de les noves tecnologies.
O sigui, alguna cosa es mou, evidentment, quan es creen fins i tot màsters d'aquest tipus, no tan puntuals. Però també tenim, com us deia, el David Ferrer. Avui és com una mena de secció, tenia moltes ganes als oients de la Tecnosfera de presentar-los d'aquesta forma, no?, secció en la que parlem amb gent jove i que han pres una tasca, en aquest cas vinculada al món de la tecnologia i que li estigui funcionant. El David Ferrer és, en aquest cas, enginyer tècnic en telecomunicacions. També tens un màster en administració i direcció d'empreses. I tens una tasca professional, jo crec que també molt rica.
Sí.
Per on podíem una miqueta començar, David?
Sí, també sóc un jove emprenedor. Uh-huh. Des de fa 15 anys també vaig crear la meva pròpia empresa. És una enginyeria de telecomunicacions.
Des de fa 15 anys, o sigui que podem dir que des dels 20. Tu ja ets d'aquells que des de ben jovenet.
Sí, més o menys.
No? Més o menys.
Des que va sortir una llei que obliga que tots els edificis del país tinguin un disseny de telecomunicacions quan a tubos, caixes...
Sí, això és interessant.
Igual que hi havia un disseny d'aigua, igual que hi ha un disseny d'electricitat, tots els edificis des de fa quasi 20 i 15 anys han de tindre aquesta normativa. Lògicament, quan apareix una norma, costa d'implementar-se i als principis van ser difícils.
Uh-huh.
Ara ja s'ha revisat aquesta normativa per tercera vegada. Potser un dia aquí a la Tecnosfera podríem parlar d'això, perquè és un tema molt interessant que la gent coneixi com estan dissenyades les seves cases per dintre.
Per tant, la teva empresa, en aquest cas, és una empresa, diguéssim, com una mena d'enginyeria, no? De telecomunicacions.
No només dissenyem els edificis, sinó també els hospitals, els hotels, les residències... càmeres de vigilància, la wifi, etcètera. No?
Clar, evidentment que seria interessant parlar-ho amb calma, però jo em quedo amb ganes de que em diguis o que ens expliquis que, molt general, com seria dissenyar una casa a nivell de telecomunicacions i dissenyar-la bé?
Bé,
posar tots els tubs correctes...
On li poso més interès és sobretot que estiguin bé els tubs, perquè... Uh-huh. Si hi ha uns tubs, després sempre serà fàcil que una persona li fiqui fibra òptica o li fiqui un cable informàtic.
O sigui, parlant de tubs que portin tot, gas, aigua, o com?
Estem parlant de que el teu edifici té des del carrer una porta d'entrada de telecomunicacions que venen pel terra i per l'aire una porta d'entrada de telecomunicacions que venen per l'aire.
Sí.
l'antena de televisió i pel terra doncs, una arqueta per la qual entrarà telefònica.
Això,
aleshores, sí. Això t'està garantint l'entrada de les telecomunicacions en l'edifici.
Estem parlant de telecomunicacions. Jo ja m'estava imaginant que també tocava tot el que tingui a veure amb tubs de tot tipus. Aigua, gas, no.
No, la meva enginyeria és una enginyeria no, només, només de telecomunicacions, sí, aquestes, els que toquen l'aigua, l'electricitat, l'aire condicionat, són enginyeries industrials.
Industrials, exacte. Veus que bé que n'aprenem molt, d'això? Sí, sí. Però, a més, tu vas fer una tasca molt interessant que tenia a veure en el nostre país amb lo de la TDT, la incorporació de la televisió digital terrestre.
Correcte.
I d'aquí no res aniràs, diguéssim, a ajudar a companys que estan, em penso que a Sud-amèrica, perquè Sud-amèrica s'incorporarà d'aquí a poc, no, David?
Sí, correcte. A l'enginyeria també fem consulting i... doncs fa dos anys, quan va haver el llançament de la TDT, vam ser seleccionats per un projecte pilot que es deia Voluntaris per la TDT,
sí.
Que el que vam fer era ajudar a la gent gran a instal·lar-se els receptors TDT, no només deixar-los instal·lats a casa, sinó també que aprenguessin el funcionament d'aquests aparells, perquè era molt diferent una persona de 60 anys anar amb el seu mando de tota la vida i de cop i volta començaven a tenir un altre aparell que feia el mateix, però que tenien que commutar a la UV, encendre i apagar...
Això que hem oblidat aquí, però que fa dos dies,
fa dos
teníem
dies,
fins
fa dos dies,
dies
aleshores anàvem a, sobretot a col·lectius de risc d'exclusió social. Aleshores anàvem doncs, a persones grans que vivien soles, que ens donaven l'ajut, i mitjançant joves, estudiants, i no calia de telecos, perquè tots sabem col·locar un TDT.
Qui més, qui menys.
Qui més, qui menys. I nosaltres el formàvem.
Sí.
Doncs anaven a casa d'aquestes persones que ens reclamaven i els hi feien aquestes coses. Els hi portàvem un receptor que havia entregat l'Ajuntament mitjançant unes subvencions i se'ls hi instal·lava i se'ls ensenyava el funcionament d'encendre, apagar i tal com anava. No?
Ben segur, molts oients, perdona, David, de la tecnosfera, potser no sabien que hi havia també un col·lectiu de voluntaris, o van haver-hi?
Van haver-hi,
ajudar gent a col·locar la TDT.
Sí, sí,
no?
Sí.
Vull dir, realment que està molt bé la iniciativa.
Sí.
I aquesta ara la porteu cap a Sud-amèrica o cap a on?
Aleshores, a Sud-amèrica s'està fent ara el canvi que vam fer nosaltres fa 2 o 3 anys.
Sí.
Ells estan canviant ara de l'anàlogic a la TDT.
Ah.
Ells canvien directament a la TDT 2, que és la següent versió dels receptors TDT. Bueno. Tots haurem de canviar una altra vegada també de receptors. Quan ho implementem a Espanya.
Però ja serà més fàcil aquí també, no? De la
sí,
ola 2,
ara,
ja no
ara que
tan...
ja sabem com funciona un, clar. Només serà quan ve una capsa.
Uh-huh.
Una altra cosa és que ens haurem de gastar uns diners en aquesta capsa.
Sí, això serà una altra cosa. Això passa com lo dels mòbils o com lo dels programes, no? Els softwares que a vegades has d'anar actualitzant i la tecnologia és el que
queda obsoleta cada cop més ràpid.
Correcte, i més ràpid, que fa una mica de ràbia.
Sí, aleshores a Colòmbia aniré a fer formació als enginyers de les cadenes de televisió de Colòmbia explicant-los els principals avantatges e inconvenients que té digitalitzar la seva emissora. Quins equips hauran de canviar dintre de l'emissora, però quins avantatges tindran, per exemple, incorporar la guia electrònica de programes, que una vegada canvies de canal, si tu dintre de la teva cadena has omplert la informació, doncs estàs informant als espectadors de quin és la següent programa que matràs i si els interessa ja es quedaran i no canviaran. Una mica de perquè la TDT no només va ser digitalitzar, sinó que va incorporar una sèrie de coses al segon canal d'àudio, audiodescripció, etcètera, etcètera. No?
Doncs una mena d'avantatges.
Els anem a explicar les avantatges.
Molt bé. De moment ja aneu veient que el perfil formatiu de les dues persones que tinc aquí, i a més de vida, és bastant actiu. Però a més, entrem ja en la part de que tots dos, tant en David Ferrer, que ara l'escoltàveu, com en Jordi Priu, són directors o porten una empresa. El Jordi dirigeix una empresa de metalls, que la gent dirà, de metalls, no? Manufactura moderna de metales. I el David, una empresa, i ens ho deia ara, que jo em feia una mica de lío i m'ha anat bé per aclarir-ho, una empresa d'enginyeria de telecos i consulting TIC. TIC, recordeu, les tecnologies de la informació i la comunicació. Jordi, això de l'empresa de metalls, que jo ara em somreia per dir...
T'explico.
Clar, ben bé, quina és la teva tasca? Què fas?
Jo mateix soc el gerent de Manufactura Moderna de Metales. La nostra empresa, bueno, és una empresa familiar, la va fundar el meu avi. Jo soc part de la tercera generació. I ens dediquem a fabricar components per a l'indústria d'automoció. Val? Sobretot transformació d'un metàl·lic, sobretot per motors i tubo de freno.
En aquesta tasca teva, quin paper juga la tecnologia?
Bueno, cada cop més important, no? Tant amb la, ja sigui la comunicació amb clients com cada cop més pues, la millora de processos interns, pues, evidentment és, jo crec, un avantatge competitiva cada cop més important, no? Uh-huh. En aquest sector. Clar, al ser un tema molt industrial, evidentment la tecnologia no és una cosa com el 100% no? el nostre negoci, no? Però bueno, cada cop els costos de tecnologia s'abarateixen més i empreses com la nostra doncs, ens podem beneficiar de moltes millores, no? Importants.
Ah-ha. El que és ben cert, Jordi, és que de ben segur haureu notat que en els darrers, posa-li, ja no els 20 anys que han estat clau, sinó els darrers 10 anys, una dècada, la tecnologia us deu haver ajudat també per fer la tasca més còmoda, més ràpida, no? En un cas com el vostre, també.
I tant, i tant. I bueno, me'n recordo quan vaig entrar a l'empresa, farà 10-11 anys, me'n recordo que vaig entrar al departament de compres, no? I cada mes òbviament, quan vaig començar, em dedicava cada mes, no?, enviar l'avaluació mensual als proveïdors per fax, imagina't tu. I havia de fer
això
un per un
anys, no?
els papers,
sí,
imprimir-lo, enviar el fax, no? Pues imagina't això ara, amb un sol email i amb un sol document, no? Pues, està tot automatitzat, no? I com aquest tema, pues, 50.000 més, no?, que estalvien molt de temps i molts de diners a les empreses. No?
Realment ens ho ha facilitat, la tasca, la tecnologia en el dia a dia i en què es doni, o sigui, es doni una facilitat impressionant i que no fa tant no ho fèiem així, perquè és el que dius tu, 10-12 anys aproximadament, quan vas començar, era com un ritme diferent, no?
I només també amb la nostra col·laboració amb els clients, clar, nosaltres fins fa poc, pues, necessitàvem anar a buscar plànols que ocupaven molt espai i no es podia enviar per mail, no? Pues, i ara mateix, pues, evidentment, això no és cap problema. No?
Clar. Sí. M'agrada també que hi ha una tasca teva, en aquest cas com a inversor, Jordi, i a més en dues webs, de les que jo crec que també en una altra ocasió amb més calma podrem parlar, la Tecnosfera, però ara, si més no, fer-nos dos cèntims, que es diu, de quines són.
Sí,
m'agradaria.
Jo vaig anar 3 anys a Romania a muntar la fàbrica que tenim a Romania.
A Romania?
No? I vaig estar 3 anys expatriat allà, no?
Sí.
Aquests 3 anys...
Però parles romanès i tot, evidentment, de la que estàs allà.
Sí, perquè és una llengua llatina i no costa gaire. Sí. Llavors, vaig estar 3 anys allà, d'una manera treballant molt i, evidentment, també estalviant molt. No? Uh-huh. Quan vaig venir aquí, tenia clar que els estalvis aquests volia pues, una mica pues, invertir-los, no?, en empreses amb alt potencial. No? Uh-huh. Llavors vaig començar a anar a foros d'inversió.
Sí.
Assistir com a potencial inversor, no?, a foros d'inversió. I en un d'aquests foros vaig conèixer el projecte de Teambox, no?
Sí, que
és el primer projecte on vaig entrar com a inversor. No? Uh-huh. Teambox és una eina de col·laboració online, val? I em va agradar molt el projecte, em va agradar molt la persona que ho havia fundat. No? I al final pues, bueno, vaig estar negociant-ho i al final vaig entrar com a inversor el setembre, octubre de 2009.
Uh-huh. Val? Per Teambox hem d'entendre que tingui a veure d'alguna forma amb el e-learning, que ara es coneix o no?
Bueno, és aplicable a e-learning, no?
Sí?
Al final, Teambox és una plataforma online de col·laboració, una eina col·laborativa per qualsevol empresa, qualsevol grup de treball, no?, o qualsevol projecte, no?, on persones que estan a diferents llocs doncs poden col·laborar, no?, en un mateix entorn, tant a nivell d'eines de comunicació com compartir arxius, no?, i d'alguna manera és una eina molt dinàmica, no?, pues per col·laborar gent que està físicament separada. No?
Interessant, certament. Aquesta és la teva faceta com a inversor. Hi ha alguna, també, alguna altra, has tocat alguna altra empresa, no?
Sí, després també el tema de noves tecnologies, també l'empresa Touch First, no?, el projecte Soccralia, no?, que és una red social, no?, per amants del món del futbol, no?, una mica.
Carai, hi ha coses molt curioses, per això dèiem al Jordi que un dia, en tot cas, a la Tecnosfera en podem parlar amb més calma i fins i tot amb els que van doncs, tirar endavant, no?, aquestes webs, Teambox per una part i Touch First, no? El David tampoc no es queda curt, hi ha moltes coses que anirem també en d'altres ocasions parlant a la Tecnosfera, si no, també et dic, David, que si no ens faríem un lío, són moltes, moltes tasques, però una d'elles importants és que el David és vocal del Col·legi d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicacions de Catalunya, així és com el vam conèixer, a més, la Tecnosfera. Correcte. I David Ferrer es van conèixer doncs, al Col·legi d'Enginyers i en aquest cas fas també una tasca jo crec que bàsica i important. Tu t'encarregues de coordinar els que serien col·legiats, en telecos, s'entén, i autònoms.
En línies generals. La meva vocalia el que porta és la responsabilitat d'oferir els serveis, de vetllar, vetllar pels enginyers tècnics en telecomunicacions col·legiats que exerceixen el lliure exercici, que vol dir que són autònoms, que treballen de freelance, etc. No? Col·legiats alguns que fan la mateixa feina que jo, tenen una enginyeria també de telecomunicacions, bueno, o quasi tots, el que passa és que alguns es dediquen també al tema que jo estava fent, el que he comentat dels edificis, altres fan emissions radioelèctriques, altres fan acústica, etcètera, etcètera, no? Vull dir que els enginyers tècnics en telecomunicacions podem estar a tants llocs i tenim un mercat tan gran,
tan ampli
sí, i tan específic, es poden especialitzar tant, doncs jo he de vetllar perquè el col·legi te'ls ofereixi el millor servei i que la societat ens conegui també i sàpiga doncs, que darrere que existeixen enginyers tècnics en telecos que els poden ajudar en moltes coses.
Els col·legiats, en aquest cas autònoms, són cada vegada més o no? Això com a curiositat laboral.
Encara no ho hem notat.
Però sou un nombre
Són
potent, diguéssim,
són 1.000
no?
col·legiats. D'autònoms serem uns 350.
Déu-n'hi-do.
De 1.000 col·legiats, sí.
Això és com a anècdota, no?
Sí.
Avui hem fet un tastet de les dues tasques professionals del, en aquest cas, David Ferrer i Jordi Priu. A mi m'agradaria, per acomiadar avui aquesta xerrada a la Tecnosfera, que jo dic, i vull que sigui com una presa de contacte entre nosaltres, quina és la vostra finalitat més propera en la tasca professional? Vull dir, què és allò que dius? El David ja ho ha desvetllat una mica, una d'elles serà el de la TDT, que penso que aniràs tu mateix també a Colòmbia,
sí,
per l'ajudar, no?
Sí, ara al març.
Però alguna altra que potser vulgueu destacar i que dieu, això m'està movent avui dia i cap aquí vaig, en aquesta finalitat. El Jordi està pensatiu i em penso que la té a punt ja, per explicar-nos-la.
Sí, dintre del projecte de manufactura Moderno Metallics, que és on estic treballant full time, no?
Sí.
En tenim dos de molt clares, no? Una és la internacionalització, val? Hem de ser un proveïdor global d'aquí 2-3 anys, si no estarem fora del mercat d'automoció, no? I llavors, bueno, amb això estem a punt de tancar un acord a Brasil amb un soci local i estem també entrant a Rússia per tenir una fàbrica 100% nostra a Rússia d'aquí un any. No? Això com el primer pas, i després queda el mercat de Rússia, ai, de Xina, perdó, que seria per enfocar-ho d'aquí 2 anys.
Aquest és un mercat per enfocar-ho amb calma i amb força, no? Perquè realment és un mercat molt potent.
I per una altra part també la diversificació, no? Som una empresa que depenem molt del sector automoció, no? I en volem fugir. Dintre el pla estratègic tenim clar el 2014, volem diversificar i com a mínim un 20% del negoci, no?, estigui generat per nous productes, nous serveis i noves activitats dintre de l'empresa. No? I amb aquest tema doncs, estem en contacte amb moltes universitats i molts foros, no?, doncs una mica per anar veient idees de gent que vol tirar endavant una idea, evidentment sempre amb una vessant d'algun tipus industrial,
sí,
no?, per alguna mica doncs, aportar les sinergies que podem aportar nosaltres com a empresa ja implantada i consolidada. No?
Jove emprenedor i jo crec que cada vegada més consolidat, eh? A l'escoltar-te ho pensava, no? Que és una miqueta el perfil ja. Jove emprenedor i cada vegada més consolidat i que continuï, sent així.
I tant.
David, amb tu segur que estàs pensant alguna cosa per explicar-nos, però jo et preguntaré una altra. Primer tu, per si tens alguna proposta, alguna finalitat, com li preguntava jo al Jordi, més immediata, que diguis, això ens està movent ara o m'està movent professionalment?
Sí, a veure, la nostra empresa sofreix tant la crisi com
absolutament qualsevol professional,
tothom,
no?
Però el nostre encara més perquè depèn molt del crèdit, és a dir, nosaltres dissenyem per fer edificis que valen diners, molts diners, i el crèdit està totalment paralitzat, per tant, poca cosa puc fer jo
amb el que està passant al voltant.
El meu objectiu a curt plaç és ajudar la meva dona, que és nutricionista, acaba de començar a engegar una enginyeria de nutrició i dietètica.
Enginyeria de nutrició?
Sí, bé, ella...
Això és curiós, no? Al sentir-ho, si més no.
Sí, perquè la nutrició, entesa com una especialitat, que has fet una carrera de 4 anys, tens un grau, t'ensenyen molt més que no només fer dietes. T'ensenyen, per exemple, quan s'ha de dissenyar doncs, una cuina, doncs, com han d'estar separats els elements perquè no hi hagi una contaminació creuada. Per exemple, si entra un aliment en un que ha d'estar fred, ha d'anar a la nevera, no poden deixar esperant per entrar a la nevera quan hi ha un forn al costat, o quan es renten les mans no poden haver les patates a la dreta.
Carai,
perquè aleshores ella,
molt interessant,
com a enginyeria,
sí?
Com que jo tinc una enginyeria i també ens dissenyem, doncs ella pot aportar la part del disseny de les cuines. A la vegada doncs, que té el seu gabinet de nutrició, aleshores l'ajudaré doncs, a arrencar això.
d'alguna forma unireu esforços
i a més incorporant-hi les tecnologies, les telecomunicacions i el màrqueting del qual soc una mica expert.
Això el que ens vol d'alguna forma tornar a deixar clar és que ens estan ajudant a desenvolupar la nostra tasca, les noves tecnologies, i si a més ajuntem una miqueta esforços i coneixements,
correcte,
sempre amb una bona formació, doncs podem fer coses molt bones. Jo li deia al David, hi ha una cosa que abans que te'n vagis vull que em comentis. Com va anar la celebració de la jornada del Dia Mundial de la Ràdio?
Doncs va anar molt bé. Es va organitzar el passat dimarts a Pimec.
En concret es va celebrar el 21 de febrer, em penso.
El 21 de febrer.
Tot i que hem de dir que el Dia Mundial de la Ràdio es celebrarà a partir d'ara el dia 13 de febrer, perquè tothom ho apunti, jo ja m'ho he apuntat.
Ja el primer any. Enamorats,
sí, exacte, el dia abans, també tens raó. Sí, i ho va organitzar, evidentment, el Col·legi d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació, el que tu formes part.
Correcte, sí, sí. Hem agafat aquest any la responsabilitat d'organitzar el Dia Mundial de la Ràdio.
Doncs està molt bé.
És la primera edició que organitzem i segurament totes les properes les seguirem organitzant.
Esperem que així sigui.
Perquè ha estat una jornada molt, molt bonica, molt interessant. Hi ha hagut presència de totes les cadenes de ràdio de Catalunya i el resum que en podem extreure és que la ràdio analògica, tot i que estem en un programa molt digital, la ràdio analògica té molt bona salut i té molt de temps per ser bona salut.
Té molta vida per davant.
Té molta vida per davant.
Almenys, Toni, el meu company, tenim de moment temps. Molt bé. Sí. Això ha sigut un tastet, en parlarem també amb més calma, però evidentment el David hi va ser present en aquesta jornada, la primera, per celebrar o commemorar el Dia Mundial de la Ràdio. David Ferrer, Jordi Priu, ha estat un tastet avui, una xerrada ben maca, a mi m'ha agradat molt conèixer-vos una miqueta més, i penso que algun altre dia podeu tornar a venir a la Tecnosfera per parlar amb més calma ja d'alguna de les coses de la que avui ens heu fet com aquesta mena d'introducció de la vostra tasca professional.
Nosaltres encantats.
Perfecte. Fins molt aviat. Gràcies.
Moltes gràcies.
Tecnosfera, a la cadena SER. El futur més pròxim.
Feia setmanes que no sentíem aquest indicatiu, el futur més pròxim. La persona que s'encarrega d'apropar-nos a aquest futur és l'Enric Llopart. El trobàvem a faltar. Enric, bona tarda, benvingut.
Gràcies, Marta, ja tenia ganes d'estar per aquí.
Tenia ganes, tot i que fa pocs dies vam gaudir molt, una estona llarga i potent amb tu per parlar del Mobile World Congress.
Sí, però sentir això del futur més pròxim, això
és la intro teva.
Em puja la moral,
clar que sí, sí. Avui l'Enric venia amb una proposta i diu, Marta, s'ha de parlar d'una cosa que es diu
Pinterest,
que això molts de vosaltres potser ja sabeu de què va, però d'altres potser no, Enric.
Clar, perquè parlàvem l'altre dia que ostres, no hem parlat de Pinterest al programa, i a nivell de xarxes socials és potser el gran fenomen que estem visquent ara mateix.
Sí.
I la gent dirà, una altra xarxa social?
Sí.
Sisplau,
sí,
no.
Sí, sí. No.
No tinc temps ja, ni ganes, ni res, no? I és una reacció lògica, per altra banda. Però realment Pinterest enganxa, i Pinterest està molt ben feta i és molt addictiva, de veritat, i té un munt de possibilitats. Explicarem una mica què és.
Sí. Primer de tot, xarxa social,
és una
que ho sàpiga la gent.
És una xarxa social, O sigui, tu entres, et crees un perfil i tens el teu perfil on comparteixes continguts i segueixes a gent, hi ha gent que et segueix i pots comentar, pots compartir, pots fer un munt de coses. Aquesta és una mica la idea. Llavors, quines coses té que estan bé? Seria un creuament entre Tumblr, no sé si coneixes Tumblr,
sí,
i Instagram, per entendre'ns. El que és molt xulo de Pinterest és que et permet compartir contingut que a tu t'agrada, audiovisual, o sigui, que gairebé sempre és visual, fotos o vídeos, però sobretot és fotogràfic, imatges que t'agraden, d'una forma supersenzilla, superben integrada en xarxes socials, i super visual. O sigui, l'experiència d'ús és molt maca, molt agradable, de manera que tu et vas creant categories segons temes d'interès teus i allà vas pujant les coses que et van agradant, les imatges dels temes relacionats amb aquella categoria que a tu t'agraden. I I llavors, com els vas recopilant una mica? Els vas, la idea, i una cosa que és molt xula, és que no has de seguir a persones. Pots seguir a temàtiques concretes. Sí. Val? I si tu t'agrada pues, la història o t'agrada el que sigui, pues, segueixes aquestes temàtiques i en el teu feed, en el teu mur, t'aniran apareixent totes les els continguts o les imatges que la gent va compartint relacionades amb aquesta temàtica i les que a tu t'agraden, els hi fas el que se'n diu un pin, i passen a la teva carpeta, el teu liu on board, el teu taulell, de història d'aquesta temàtica concreta.
Enric, podríem dir que té com una mena de caràcter més de col·leccionista?
Sí.
O sigui, és com col·leccionar moltes fotos d'algú que t'interessi, com deies tu ara, per temes o especialitats.
Sí,
o, no?
Exacte.
I com és tan visual, dona aquesta sensació. No?
Totalment. És com tenir, imagina't a casa que tens doncs, un taulell on vas penjant totes les fotos que... Imagina que vas retallant fotos de les revistes de vestits, que t'agrada molt la moda, val? I els vas penjant en un taulell. Doncs seria una mica això, però a nivell virtual... i al voltant de qualsevol altre tema. És veritat que col·lectius com els dissenyadors i gent d'aquesta... És la gent que ho ha dinamitzat més perquè li han vist un potencial enorme.
I li han vist potencial sobretot a nivell money, publicitari, no? Això podria donar de sí, no?
A veure, és veritat que permet indexar molt bé els teus continguts i, per tant, doncs, optimitzar la teva presència a internet. És veritat que té molt potencial a nivell de tu, si per exemple ets un dissenyador o ets un creador, doncs de mostrar les teves creacions, inclús hi pots posar un preu, inclús.
Clar.
I clar, et queda tot exposadet, molt maco, i és molt fàcil, ho tens molt fàcil per compartir-ho amb la gent. Però a mi ja et dic, m'agrada molt, i és un tema que a vegades trobo faltant en altres xarxes socials, perquè sí, a Twitter ho pots fer, però no està tan ben treballat, no és tan senzill, el tema de que no hagis de seguir forçosament a persones, sinó que segueixis a temàtiques i a partir d'allà vagis alimentant-te. Tu també pots pujar contingut teu, pots fer inclús una aplicació de mòbil, que tu fas, pots fer les teves fotos i pujar-les directament i classificar-les al taulell corresponent, i llavors la gent les agafa si li interessen i tal. O sigui, la gent no només agafes contingut dels demés, sinó que tu també pots crear el teu propi contingut i compartir-lo.
Una dada important també que penso que passa com el Google Plus, o sigui, per accedir a aquesta xarxa social t'han d'enviar alguna persona, diguéssim, la invitació per accedir-hi.
A veure, hi ha dues dades aquí. Jo, a veure, l'experiència que vaig tenir, vaig tenir que sol·licitar una invitació. Els demanes, vull tenir un perfil i tal. Llavors vaig sol·licitar deixant el teu email i tal, i de seguida em van dir que ok, i em van donar ja la possibilitat d'entrar. Però és veritat que una forma fàcil d'aconseguir entrar doncs, és que algú et convidi.
Sí.
Però no pots crear-te un perfil de forma directa.
Uh-huh.
I un altre tema molt important, perquè ha sigut un fenomen que sobretot ha tingut molta força als Estats Units, i sobretot entre les dones.
Sí, tu anava a dir ara, el perfil més femení. No,
un perfil femení bestial. Dones
Vegada.
Que comparteixen doncs, fotos de temes de moda o temes de decoració o temes de gastronomia, saps? El que sigui. D'un munt de continguts que solen consumir més dones, sobretot als Estats Units, el percentatge de dones és molt més alt ara mateix que d'homes. Es parlava, crec, que d'un 75-25.
Bé, doncs, hem fet un tastet, una aproximació a Pinterest, aquesta xarxa social que deies tu que als Estats Units ja des de fa un temps, no?, que funciona, tira...
Sí, es va crear l'any 2010 i ha començat a arrencar molt fort a principis d'aquest any, finals de l'anterior.
Sí.
I aquí portem ja un temps que se'n parla bastant. I jo, la veritat, a tothom que li agradi... i que tingui curiositat per temes que tinguin continguts relacionats doncs, molt visuals, imatges i això, la gent que li agrada la fotografia, la moda, un munt de temes, és un lloc molt xulo per descobrir contingut nou, per compartir les teves coses, per poder comentar i per no només descobrir contingut, sinó descobrir gent que hi ha darrere d'aquest contingut, que pot ser doncs, molt interessant a nivell doncs, de dissenyadors, de fotògrafs, etc.
El que està clar és que ja he llegit en diversos llocs que l'apunten ja una miqueta com la xarxa social que probablement farà rentable això d'internet. No? Per això abans et deia allò dels diners.
Sí.
Tal com ens ho has explicat tu, és probable.
És probable.
Pot ser que tingui aquesta via, aquesta sortida.
Sí, no? I té una integració molt bona en Facebook, Facebook també, que ja, ja passa allò que passa que quan et logueges a través de Facebook ja tota la teva activitat allà té un, té un reflex al teu perfil de Facebook. O sigui que jo la veritat és que més allà de que se'n parla molt, quan ho proves és una experiència
quan
molt...
Quan ho proves t'enganxes,
sí, una experiència molt
recomanable. Ens ho diu l'Enric Llopart, que és una persona que us en podeu fiar i molt, perquè en sap un munt. Per cert, el podeu seguir també al Twitter, que això nosaltres ens seguim al Twitter, com a Llopart era o no?
No, és el nom tal
qual. És tot, Enric Llopart, molt bé, així. Enric Llopart, al Twitter. Ens podeu trobar també a la Tecnosfera, al Twitter, i al Facebook, també. Tecno-esfera. Molt bé, doncs, continuem en contacte, Enric.
Clar que sí.
Cuida't molt, molt, molt. I no tardis, o no triguis, perdó, no triguis tant en venir-nos a veure.
No trigaré gens.
Això ho espero. Fins aviat.
Gràcies, Marta. Adéu.
ce@cadenaser.com
I fins aquí la Tecnosfera d'avui. La veritat és que ha sigut tot un gust i un plaer compartir aquesta horeta de ràdio amb vosaltres, en la que avui hem parlat una miqueta de tot, si us heu fixat. Hem donat peu a parlar amb aquests dos joves emprenedors, però també el Dani s'ha encarregat de donar-nos aquesta notícia certament curiosa. Hem parlat de Pinterest amb l'Enric, hem gaudit molt i molt. Ara em queda enviar una salutació molt cordial a amics oients, que cada vegada som més, les famílies de Tecnosfera es van fent més gran, tant al Twitter com al Facebook, i a mi m'agrada molt doncs, poder-vos enviar per antena també un petó ben fort. Petó ben fort a la Flor Caldeiro, oient de Twitter de la Tecnosfera, però també al Daniel Sabino, a l'Antonio Gómez, que ens feien les seves peticions en el Facebook de Tecnosfera i ens preguntàveu doncs, pels nostres podcasts. Ara ja els tenim bastant actualitzats, els teniu a la vostra disposició al Facebook, o si no, si busqueu per internet Tecnosfera, també trobareu a on descarregar-vos-el, a més de l'iTunes, si voleu. Vull també deixar doncs, ben clar que tenim una aplicació del programa Tecnosfera per a tots els que tingueu el sistema operatiu Android. Per tant, per estar doncs, sempre al dia per poder escoltar la Tecnosfera en el moment que vulgueu, fent el que sigui, doncs sempre podeu estar molt ben acompanyats per nosaltres, per aquesta família. Aprofito per enviar un petó ben fort de qui ha fet possible avui aquest programa, al Toni Suárez i al Juli a la part tècnica, al David Medrano, al Dani Aragall, al José de la Fuente a la producció i qui us ha parlat aquí a la realització d'aquest programa, Marta Palencia, tot un plaer. Us deixo amb música, ja sabeu que ens agrada molt i a més amb un gran, un home que m'agrada molt, molt, molt i que ens acompanya de forma habitual a la Tecnosfera amb els seus indicatius. Sí, Jamiroquai, cuideu-vos. That's right.